El pitjor terratrèmol del segle a Colòmbia deixa, de moment, 169 víctimes mortals mentre continua la recerca de supervivents. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
El País es lleva a aquesta hora. De fet, acaben d'actualitzar el balanç de víctimes mentre les tasques de rescat continuen a les zones més afectades pel sisme de magnitud 7,4, Marta Prat.
La zona més afectada és l'oest del país, a l'àrea metropolitana de Pereira, al Valle del Cauca, i a Chocó, on hi ha l'epicentre, al municipi de San José del Palmar. El darrer balanç parla de 169 morts i més de 900 ferits.
Bogotà, Joan Biosca.
Les zones més afectades pel terratrèmol de 7,4 de magnitud són a l'Eix Cafeter, les localitats de Pereira i Manizales. Arribar fins allà és on més està costant els equips de rescat enviats especialment des de Bogotà, la capital colombiana. Les primeres tasques de rescat les han liderat i dut a terme els mateixos veïns amb les seves pròpies mans.
I el ministre Álvarez, que avui és a Ceuta, ha avançat que per ara no consten víctimes mortals espanyoles a Colòmbia. Hi ha 7.800 catalans que viuen al país sud-americà. Però, com apuntàvem, el ministre d'Exteriors és a Ceuta des d'on ha advertit que qui posi un peu il·legalment a la ciutat autònoma se'l retornarà al Marroc.
D'aquesta manera ha intentat frenar qualsevol intent d'entrada massiva que es pugui produir en els pròxims dies en referència a la crida que s'està fent per dissabte.
Madrid, Paula Abrujats.
Gir de discurs del govern espanyol després de la pressió de Ceuta i de les crítiques d'Itàlia o Dinamarca. El ministre Álvarez ha sorprès avui amb un to duríssim, ha tret pit de la col·laboració amb el Marroc i des de Ceuta ha avisat que tothom que intenti entrar fracassarà i se'l retornarà.
Toda persona que entre irregularmente en España será devuelta a Marruecos y sobre todo que no arriesguen sus vidas en una aventura abocada al fracaso.
Falten poc més de 24 hores per a l'eclipsi i el sud-est del país es prepara per rebre milers de persones que preveuen que es desplaçaran a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida per observar el fenomen.
En aquest Catalunya migdia repassarem els dispositius que s'han preparat, quins consells ha apuntat el Servei Català del Trànsit i explicarem què és un eclipsi i per què la Lluna es posarà davant del Sol fins a cobrir-ne el 100%. Xavier Molís, coordinador d'activitats del Parc Astronòmic del Montsec.
Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta. Amb condicions normals, la resta de capes del Sol brillen massa i no es deixa veure bé.
I atenció si aquests dies heu d'agafar un avió o els ferrocarrils de la Generalitat a Barcelona. A l'aeroport, la vaga del personal de terra de Ground Force continua una setmana després provocant cancel·lacions i retards.
I pel que fa als ferrocarrils, fins al 23 d'agost, interrompuda la circulació de trens entre les estacions de Gràcia i Sarrià per obres. Avui, primer dia del tall, s'han vist cues per agafar els busos alternatius.
Barcelona, Jordi Canal.
Sí, bon dia. Hi ha hagut algunes cues en moments de molta afluència d'usuaris, però els autobusos són freqüents i en moments de menys afluència n'hi havia esperança, o que marxaven mig buits. El tall afecta les dues línies del Vallès, l'S1 i l'S2, com dèiem, entre Gràcia i Sarrià. A la resta del recorregut sí que hi ha servei de tren.
I demà entra en vigor la nova legislació europea per reduir envasos promovent la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. I a la cultura, passarem per Das, a la Cerdanya. Entrarem a l'església del poble restaurada completament.
I viurem també els preparatius dels veïns i veïnes de Gràcia a Barcelona per les festes que comencen d'aquí 3 dies. Per primera vegada, 5 carrers s'han posat d'acord en la decoració i han escollit una sola temàtica, el Senyor dels Anells.
I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
Bon dia.
Arribaran els esports amb una pretemporada del Barça que entre avui i demà veurà com tornen els campions de l'últim Mundial, i això inclou Ferran Torres.
Exacte, que és la carpeta que el Barça té oberta, un jugador que té el cap a París, però que, si no hi ha cap canvi d'última hora, tornarà entrenant amb el Barça sempre i quan no hi hagi augment d'oferta del PSC. Avui ha tornat ja Jules Koundé, semifinalista, i demà els finalistes i guanyadors, Lamine Yamal, Gavi, Pedri i companyia.
Tot això d'aquí a 40 minuts, ara, al Catalunya migdia, la doble T. I comencem per la primera, al trànsit. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs destaquem que encara hi ha uns 11 quilòmetres de congestió a l'AP7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en direcció Tarragona perquè retiren un camió que ha sortit de la via i ha bolcat aquest matí. Hi ha un carril tallat a la circulació. I destaquem també l'autopista dels túnels del Garraf, la C32, amb retencions d'uns 4-5 quilòmetres entre Castelldefels i Sitges, també en sentit sud, perquè retiren un vehicle que ha cremat.
I ara el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Aquesta segona té, Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, Marc.
Que avui ja mirem una mica a demà al vespre, eh?
Sí, sí, tots mirats a demà. Però de moment, a curt termini, la tarda serà tranquil·la a bona part del país, amb alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació, que en un perill de comarques és un perill alt, el de color taronja, estem parlant del Ripollès i la Garrotxa, una tempesta pot anar acompanyada doncs, de calamarsa o de pedra per damunt dels 2 centímetres, aleshores ja estaríem parlant de temps violent, això on hi ha més possibilitats que passis en aquestes dues comarques. Calor, ara mateix arriba als 37 graus a Vinebre, 36 a Girona, i enfocant-nos ja a demà. Demà, el dia de l'eclipsi, començarà serè a moltes zones, amb algun núvol baix local. Per exemple, es poden formar aquesta nit matinada alguns núvols baixos costaners en alguns trams de la costa per la humitat. Demà serà un dia calorós. Hi ha un avís per calor a comarques de Ponent. Per exemple, a la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell, Urgell... En algun indret es pot apropar el termòmetre als 40 graus, un dia calorós. A l'hora de l'eclipsi, a moltes zones estarem al voltant dels 28, 29, 30, 31 graus, i amb xafogó sobretot a prop del mar. I pel que fa a l'estat del cel, demà a la tarda creixeran nuvolades amb alguns ruixats a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu. Aquí sí que les condicions ara mateix no són gaire optimistes per veure l'eclipsi, tot i que ja seria parcial. En algunes zones doncs, sí que pot ser que els núvols marxin, però en d'altres no. I a la resta del territori, en general, les condicions en general, diem, seran favorables, particularment on algun indret podria formar-se doncs, alguna nuvolada, algun núvol baix, però no serien condicions generals. És a dir, que des de la meitat sud el temps seria més aviat bo per veure l'eclipsi, tot i que puntualment, ja sigui per la humitat o per algun vent, es formi algun núvol. En canvi, al terç nord les condicions seran ara mateix no són gaire bones.
Doncs demà ho acabarem d'afinar. Ens quedem prou amb això, amb aquesta alerta per avui al Pirineu. Gràcies, Enric. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Colòmbia es lleva amb les destrosses del pitjor terratrèmol dels últims anys al país i amb les tasques de rescat de víctimes que no han parat durant tota la nit. A l'espera que el govern colombià actualitzi el balanç oficial de víctimes i destrosses, per ara el sisme de magnitud 7,4 ha fet, segons les autoritats locals, 169 morts i almenys 900 ferits. Hi ha més de 5.000 edificis destrossats, inclosos als hospitals de la zona de l'epicentre, Chocó, a l'oest del país. El govern acabat d'estrenar d'Abelardo de l'Espiriella ha decretat l'estat d'emergència. Enviat especial a Bogotà, Colòmbia, Joan Biosca.
Hola, bon dia. Aquí a Colòmbia, especialistes i geòlegs alerten de les rèpliques i demanen als colombians estar preparats i previnguts. Els primers en respondre a l'emergència en edificis caiguts han estat els mateixos veïns amb les seves mans, veïns de Cali, Pereira i Manizales, la zona més afectada de l'eix cafeter. És on s'han viscut escenes més dramàtiques de desesperació i també de joia i salvació i alegria. Per exemple, en aquestes darreres hores era rescatada en vida una mare amb el seu nadó de pocs dies de néixer. Una situació dramàtica que els veïns d'aquestes localitats estan explicant i que narren d'aquesta manera.
Tenemos 9 personas atrapadas en el edificio, de las cuales hemos rescatado 8. En este momento está el último rescate, es una persona atrapada entre 2 columnas.
Impresionante, la verdad, lo que está sucediendo. Y nada, esperando que recuperen las personas que estén ahí con vida y todo pueda estar a la normalidad otra vez.
Fue en la mañana, pero quién sabe hasta cuándo iremos a vivir con lo que pasó. Estamos sin luz. Esto parece la, una ciudad zombie, la verdad. Es muy triste.
Colòmbia es troba sota estat d'emergència decretat per ordre presidencial i també algunes localitats com Pereira sota toc de queda per evitar situacions de violència i saquejos durant la nit i també durant el dia per alliberar carrers i avingudes pels equips d'emergència. Sobre el terreny també es troba el president colombià Abelardo de la Espriella, qui assumia el càrrec presidencial divendres passat. Està coordinant totes les tasques d'emergències i de rescat.
Això sobre el terreny, però pel que fa a possibles morts de catalans i espanyols, el Ministeri d'Exteriors assegura que per ara no li consten víctimes mortals ni ferits a causa del tràgic terratrèmol d'ahir a la tarda. Tot i això, hi ha 164 ciutadans amb qui encara no s'ha pogut contactar i no se sap on són, Mònica Mas.
Sí, per això el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, feia aquesta crida.
En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos. Y hago un llamamiento a todos los españoles o a familiares de españoles que sepan que están en Colombia y que todavía no hayan entrado en contacto con la embajada y con el consulado, que se pongan en contacto con nosotros. No tenemos en estos momentos constància de ningún español ni fallecido ni herido.
A Colòmbia hi viuen 7.800 catalans. Avui mateix el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, es reunirà per videoconferència amb representants dels casals catalans a Colòmbia per saber quina és la situació. Francesc Minguell, que és president de la Comunitat Catalana de Colòmbia, confirmava aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio que tots els catalans que viuen a la zona de Chocó, epicentre del terratrèmol, estan bé, però que molts han perdut casa seva.
Òbviament, m'ho està intentant connectar amb ells des de primeres hores, i quan em sembla que tots estaven sans i estalvis, doncs, de totes maneres, posant-nos a la seva disposició perquè realment hi ha hagut gent, doncs, que s'han quedat sense apartament, gent que s'ha quedat sense casa i que han patit danys materials importants a les seves vivendes.
La Unió Europea també ha activat el mecanisme d'assistència per ciutadans europeus i ha mobilitzat els satèl·lits Copernicus per donar suport a les operacions de rescat.
Sentíem les paraules del ministre Álvarez, el titular d'Exteriors. Ha donat la xifra d'espanyols que encara amb qui no s'ha pogut contactar des de Ceuta, on aquest matí s'ha reunit amb el president de la ciutat per abordar la crisi migratòria. Enmig de la pressió d'Europa i amb l'amenaça d'una altra entrada massiva aquest cap de setmana, José Manuel Álvarez ha avisat que retornarà al Marroc a tothom que posi un peu a l'estat espanyol. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol endureix el discurs i promet mà dura contra tots els migrants que es plantegin entrar a Ceuta, conscients que hi ha milers de persones pendents de missatges a les xarxes que animen a una nova entrada. Álvarez ho intenta desactivar i els ha enviat aquest missatge.
Que no arriesguen sus vidas, su dinero, su futuro en una aventura abocada al fracaso. Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa que van a ser devueltos.
El ministre accelera els contactes amb el Marroc per retornar el més aviat possible tots els migrants que van arribar a Ceuta, adults i menors. Es retornarà a tothom, ha dit Álvarez, en un gir de discurs després de les pressions de Ceuta, Itàlia i altres països europeus. Però el ministre de Justícia, Félix Bolaños, reconeix que això no serà tan fàcil. La llei impedeix fer retorns generalitzats.
Vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Vamos a proteger el interés superior del menor. Y vamos a actuar con humanidad, con las personas que estén en nuestro territorio hasta que se produzca esa devolución, ese reagrupamiento familiar de todos los menores a Marruecos.
I les ONGs alerten que fa 4 anys es va retornar il·legalment de nit i d'amagat menors o adults que havien demanat asil. En aquest context, el Partit Popular pressiona per expulsar tothom.
Lo que se necesita son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ahora mismo para garantizar la seguridad de los ceutíes y para que esos 12.000 personas que entraron en esta ciudad vuelvan a Marruecos.
I el PP diu que ha aconseguit que el govern espanyol rectifiqui i, finalment, la ministra de Defensa doni explicacions al Senat la setmana que ve per aquesta crisi. De moment, però, el Ministeri de Defensa no ho confirma.
Gràcies, Paula. Tot això és el que dona de si la crisi migratòria política a nivell estatal, però a nivell europeu, tant el govern espanyol com la Comissió Europea han atribuït el que va passar a Ceuta a la desinformació, les màfies i els traficants de persones. Doncs bé, Brussel·les ha anunciat avui un acord amb dues de les grans xarxes socials, TikTok i Meta, que inclou Facebook i Instagram, per monitoritzar el contingut que es pengi relacionat amb Ceuta, Cèlia Sarnades.
Doncs sí, l'objectiu és evitar que grups criminals incitin els migrants a creuar la frontera de forma irregular, utilitzant informació falsa, segons ha informat per X la vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen. En aquest sentit, s'activarà un protocol de crisi perquè les dues xarxes cooperin amb verificadors. Hem de recordar que un dels factors detonants de l'entrada de 70.000 persones a Ceuta va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol que prohibia devolucions en calent de migrants que arribessin a en Espanya. Aquesta sentència va córrer a gran velocitat per les xarxes amb el contingut distorsionat a través de vídeos virals. En aquest sentit, la Comissió Europea intenta fer arribar missatges clars a l'opinió pública i demana que no es magnifiqui, ni es canviï, ni es distorsioni el que va passar, tal com alerta Ariadna Podesta, portaveu de la Comissió.
La immigració il·legal no és possible a la Unió Europea. Les persones que han arribat de manera il·legal hauran de tornar i estem treballant conjuntament amb les autoritats espanyoles i les marroquines per aconseguir retorns efectius. I també és important deixar clar a l'opinió pública que això és el que està passant i evitar que aquesta informació es presenti en altres contextos.
Des d'Europa continua aquesta pressió que dèiem de determinats països perquè s'implantin polítiques més dures i més dràstiques de migració. Tot i que la pressió que lideren Itàlia i Dinamarca, avui, en una entrevista al Financial Times, el primer ministre suec, el conservador Ulf Kristersson, ha qualificat de molt mala idea la recent regularització massiva del govern de Pedro Sánchez.
I ho dèiem fa només uns minuts, falten poc més de 24 hores per l'eclipsi. L'Amfiteatre Romà de Tarragona acollirà aquest vespre el compte enrere oficial. El president Salvador Illa encapçalarà un acte que compta amb la presència de personalitats internacionals del món de l'astronomia. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Avui, a les 8 del vespre i 29 minuts, coincidint en el moment en què l'eclipsi arribarà demà a la seva totalitat, s'activarà el compte enrere, prement un pulsador al parc de l'amfiteatre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà la representació institucional de l'acte. L'esdeveniment també comptarà amb l'assistència de personalitats com l'astronauta de la NASA, Ellen Baker, o el Premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz. A Tarragona, el punt neuràlgic el dia de l'eclipsi serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. L'espai té un aforament per a 20.000 observadors, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
El dispositiu s'ha dissenyat tenint en compte la previsió d'una afluència elevada de persones, especialment a la Marina Port Tarragona. L'objectiu principal és que la ciutadania pugui gaudir de l'eclipsi de forma segura, ordenada i còmoda.
L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat 6 punts d'observació pels que volen viure l'eclipsi de forma col·lectiva. Tot i això, reitera que la gent que ho pugui veure des de casa no surti al carrer per evitar problemes de mobilitat.
Doncs ho apuntava el Ricard, la mobilitat. Hem parlat molt de l'eclipsi, però cal fixar-nos en la logística que comporta. El Servei Català de Trànsit prepara per demà un dispositiu especial per facilitar aquests desplaçaments per veure l'eclipsi amb 20 punts d'observació i especial atenció al Delta. Quina serà, però, la via més complicada? Toni Fortesa.
Doncs la principal preocupació és l'AP7 entre Cambrils i el Delta de l'Ebre. Trànsit recomana anar a veure l'eclipsi a Ponent i per als desplaçaments entre Torredembarra i l'Hospitalet de l'Infant utilitzar l'A7 en lloc de l'AP7. Així es vol deixar aquesta via més lliure per als qui vagin cap al Delta. Per aquest mateix motiu, els camions no podran circular tota la tarda per l'AP7 en sentit sud i en sentit nord hauran d'anar a 80 km per hora i pel carril dret. A més, hi ha 4 punts de regulació per adaptar el trànsit a la situació en funció de cada moment. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, demana planificar tant l'anada com la tornada.
L'anada és programar-se, és planificar, no aparcar els vorals, anar-se informant, etcètera, etcètera. En la sortida és gaudir, potser, d'aquestes activitats que s'han preparat i que la sortida sigui el més esgraonada possible.
Els Mossos desplegaran 700 agents, 180 dels quals especialistes en trànsit. La comissària Mònica Lluís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, recomana utilitzar els aparcaments habilitats.
És important que els vehicles no s'aturin als vorals ni a la xarxa viària, perquè podrien obstruir doncs, el pas dels vehicles d'emergència, bé sigui per una assistència sanitària, un incendi o qualsevol altre incident de seguretat.
I el 112 també reforçarà el servei amb un augment del 15% de la plantilla perquè es preveu que creixi el nombre de trucades, sobretot a les comarques del sud. El 112 recorda que és un telèfon exclusiu per a emergències i no per a consultes d'informació.
Dispositiu de trànsit també del 112 a Lleida. La Paeria repartirà 3.000 ulleres de protecció per veure l'eclipsi perquè s'han exhaurit en moltes de les farmàcies i òptiques de la ciutat. També rebran ulleres gratuïtes les 12.000 persones que han reservat plaça als 2 punts habilitats a la ciutat per veure aquest fenomen. Lleida, Noelia Caselles, on es poden recollir aquestes 3.000 ulleres?
Hola, Marc. Doncs a les oficines de turisme preferentment i també al mateix Palau de la Paeria. Ho ha explicat l'alcaldessa accidental Cristina Morón.
Tant a les farmàcies com a les òptiques s'han exhaurit les unitats d'ulleres. L'Ajuntament de Lleida repartirà 3.000 ulleres a la ciutadania que no tingui les entrades.
La gent que té entrades per veure l'eclipsi a la Seu Vella o a Mangraners les rebran quan hi accedeixin. Punts que fa dies que tenen l'espai esgotat i per això la Paeria demana responsabilitat a qui vingui sense plaça. I és que a Lleida, sobretot al centre, avui ja es nota que hi ha molts turistes que han vingut a veure l'eclipsi. I alguns d'ells, com la Kim, que és australiana, encara no saben des d'on el veuran.
We're not really sure yet, so we will have a drive.
No n'estem segurs encara. Voltarem una mica avui i demà i ja veurem on el veiem.
Where we want to have a look.
Avui a les 3 de la tarda ja comencen les restriccions en els accessos als punts i no s'hi podrà aparcar. Demà a la mateixa hora ja quedaran tancats. Unes 200 persones participen en el dispositiu especial de seguretat.
I de Barcelona també es prepara per demà amb un operatiu especial per garantir que l'eclipsi solar total, que en aquest cas aquí a Barcelona no ho serà al 100%, es pugui seguir amb seguretat. La vigilància es reforçarà sobretot a Collserola i Montjuïc, on es preveu més afluència de gent. A Collserola es controlarà que no s'aparqui en llocs prohibits ni s'ocupi espais no autoritzats. Al castell de Montjuïc, que ja ha venut les 200 entrades disponibles, hi haurà vigilància especial i es repartiran ulleres homologades. També es reforçarà el control de trànsit i la coordinació dels serveis d'emergència. La data és demà, dimecres 12 d'agost. A Catalunya es podrà veure aquest eclipsi total de sol, un fet que no passava des de l'agost del 1905. Repassem ara què és un eclipsi, per què passa i què notarem demà al vespre. Amb l'Estela Busoms, que ha anat fins al Parc Astronòmic del Montsec a la Noguera per parlar amb el seu coordinador d'activitats, Xavier Molí.
Comencem pel principi. Què és un eclipsi i per què passa?
La Lluna es situarà davant del Sol, amb la seva òrbita normal al voltant de la Terra, dona la casualitat de que la Lluna, en alguns llocs de la Terra, el cobrirà totalment, que és uns casos que passen cada 18 mesos.
Si cada 18 mesos n'hi ha una a la Terra, per què és tan poc habitual que els puguem veure?
La majoria passen, sobretot, a zones del mar, per tant, és molt difícil poder-hi accedir per poder-los observar, i els que passen per zones terrestres, que a la Terra doncs, és un percentatge més baix, no se'n veuen tan sovint. A vegades cada 2 o 3 anys.
Quan la Lluna cobreix totalment el Sol, per tant, què es pot observar?
Veurem al moment total el que és la corona del Sol, que és com una regió del Sol com molt externa, que és extremadament dèbil de lluminositat comparada amb la resta, i això fa doncs, que es vegi només amb un eclipsi.
I demà al vespre, exactament què veurem?
Pel 7:30 començaria la fase, el primer contacte, que es diu, que és quan la Lluna començarà a tapar el Sol, i a les zones totals, quan passi una hora, 8:30 aproximadament, llavors serà quan la Lluna cobrirà totalment el Sol.
A Catalunya, el rànquing de durada de l'eclipsi total l'encapçala al sud del Montsià, on s'allargarà més d'un minut i mig.
Encara queden coses per explicar-nos sobre l'eclipsi, sobretot si el voleu immortalitzar, però serà després de la publicitat.
Catalunya migdia.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A punt de viure l'eclipsi del segle a Catalunya.
És fascinant observar com la Lluna va menjant-se gradualment la superfície del Sol a poc a poc. És un fenomen natural realment extraordinari.
Descobrim què hi ha darrere del fenomen astronòmic més espectacular del planeta.
Estem veient la cosa més calenta que mai veurà l'ull humà.
Nits sense ficció. Eclipsi a través d'Europa. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
Catalunya migdia.
Són les 2:22. Un apunt de mobilitat, sobretot pels qui heu d'agafar els ferrocarrils a Barcelona. Unes obres tallen i obliguen a fer amb autobús un tram de les línies del Vallès de ferrocarrils. Aquest matí hi ha hagut cues per agafar aquests autobusos alternatius. Cobreixen el trajecte entre les estacions de Gràcia i Sarrià a Barcelona, on s'està refent la zona de vies i no hi circulen trens, Jordi Canal.
Molts passatgers no estaven al cas d'aquestes obres que han començat avui fins que s'han trobat amb les afectacions o amb els informadors que adrecen els usuaris als autobusos. En les hores de més afluència, els passatgers han hagut d'esperar per agafar-los, tot i que són freqüents. En altres moments, amb menys usuaris, eren els autobusos que esperaven o marxaven sense acabar-se d'omplir.
No tengo idea. Si llego y me cuento con la sorpresa que han cortado la línea, pues no sé por qué cosa.
Me tocó esperar abajo en Provenza, en la nebulosa, hasta que alguna chica cualquiera me dijo que tenía que venir aquí.
Avui vaig, me adapto i bé, entenc que és més lent, perquè hi ha semàfors i tot això, i bueno, vaig a fer una prova.
Voy a llegar tarde, pero bueno, lo que toca.
Les obres també afecten la circulació de vehicles a la via Augusta. S'han eliminat carrils entre aquest carrer. En aquest carrer, entre Madrazo i Ganduixer. Els treballs duraran fins al 23 d'agost.
I un altre punt de mobilitat, en aquest cas, si heu d'anar més lluny. A l'aeroport del Prat, una setmana després, la vaga indefinida de Ground Force, el personal de terra, continua complicant l'operativa en plena temporada alta, Mireia Sala.
Sí, segons el sindicat CGT, que convoca la vaga, en una setmana s'han cancel·lat 150 vols entre els de sortida i els d'arribada, i cada dia hi ha una vintena de vols amb retards de més d'una hora i mitja. Pel que fa a les maletes, asseguren que n'hi ha entre 2.000 i 2.500 a terra perquè no les han embarcat. La portaveu del sindicat a Ground Force, Esther Garcia, es queixa que l'empresa continua sense voler negociar i, a més, vulnera el dret de vaga.
Si no t'encarregues durant el teu dia a dia de fer certes feines i estàs fent unes altres, per què serà? Et posen, per exemple, a treballar, a fer una tarea d'un vol no protegit. No. La persona que té un servei mínim i que ha de vindre a treballar obligatòriament només pot treballar o fer tarees de vols protegits.
La vaga del personal de terra és indefinida. Protesten per les condicions de salut laboral i el deteriorament, diuen, de la prevenció de riscos laborals.
Cinc minuts i arribarem a 2:45 de la tarda. Un canvi en el patró del vent ofereix per primera vegada l'oportunitat d'intentar frenar l'avanç del foc de niebla a Huelva. Ho ha anunciat el vicepresident de la Junta d'Andalusia en l'última actualització de la situació, en què ha afirmat que encara queden molts dies de feina al davant. L'incendi ja ha afectat 25.000 hectàrees, Laura Cugat.
En les tasques d'extinció hi participen més de 650 efectius i 225 mitjans terrestres i aeris, comptant amb el reforç que ha activat avui el govern espanyol. El conseller de la Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha explicat que les condicions del vent donen una oportunitat als bombers.
La planificació del dia lleva a aprovechar un cambio de patrón unido al buen trabajo que se ha hecho durante la noche, ¿no? Este es un incendio, como saben, terrible, porque las amenazas son por todos los lados.
Unes amenaces que sobretot passen per l'aparició constant de focus secundaris que fan que el foc sigui incontrolable. Tot i això, ha baixat el risc que les flames avancin cap a la província de Sevilla. Fins ara s'ha desallotjat prop de 700 persones. També continua actiu l'incendi a les penyes de Riglos, a Osca, que afecta 4.000 hectàrees i ja ha obligat a evacuar 530 persones. El president català, Salvador Illa, ha anunciat que enviarà bombers a la Generalitat per donar-hi suport.
I el 12 d'agost, és a dir, demà, serà recordat per l'eclipsi, evidentment, però hi ha una altra qüestió, i és que a partir de demà es comença a aplicar la nova normativa europea per als envasos. Brussel·les vol reduir l'impacte ambiental dels residus que generem i impulsar la reutilització i la recol·lecta dels recipients, siguin de plàstic, cartró o vidre. Roger Santaló.
A mitjà termini, els envasos hauran de ser totalment reciclables abans del 2030 i durant la propera dècada hauran d'incorporar diferents percentatges de material reciclat. El clúster del packaging diu que està compromès amb la reforma, però demana a Brussel·les controls per evitar la competència deslleial externa. El seu vicepresident és Pere Coll.
El sector s'adapta i punt. I hem de veure com reacciona tot a nivell mundial, perquè si els materials que entren en contingut reciclat són molt més barats o de difícil certificació de materials que venen de fora, les empreses que es poden dedicar a reciclar materials aquí a Europa es vegin perjudicades.
La normativa també obliga que l'Estat apliqui una fiança i el posterior pagament pel retorn de llaunes o ampolles de plàstic. Greenpeace recorda que Espanya ja va aprovar aplicar-ho aquest any, però denuncia les pressions de la indústria per esperar quan sigui obligatòria a tota Europa. Julio Barea és responsable de la campanya de residus de l'ONG.
Con un sistema tan sencillo como este, bueno, pues podemos recuperar más del 90% de todos sus envases, cuando ahora mismo, pues, sobre todo lo de plástico, apenas se recupera un 20 o un 30%.
Segons dades de la Comissió Europea, la meitat de les deixalles que recullen del mar són envasos.
Ampliem ara el focus al Catalunya migdia. 9 morts a Ucraïna en atacs russos durant la nit, 6 d'ells a la ciutat de Zaporizhia i edificis incendiats al centre de Kiev. Zelensky ha acusat Moscou d'utilitzar míssils balístics nord-coreans en els atacs que s'han produït l'endemà que Ucraïna perpetrés el bombardeig més mortífer contra Rússia dels últims 2 anys de guerra. Precisament a Rússia, en el terreny polític, la decisió d'expulsar de les eleccions parlamentàries del setembre Yakhvala, l'únic partit antiguerra, s'explica pels bons resultats que estava obtenint en les enquestes vegades. Segons els analistes, la formació tenia opcions d'entrar al Parlament i això és el que ha desencadenat l'atac de pànic del Kremlin. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Les autoritats havien permès inicialment que Yablaka participés a les eleccions perquè, d'aquesta manera, esperaven dividir el vot liberal. Confiaven que no superés el tall del 5% i que, per tant, quedés fora de la Duma. Segons explica Catalunya Ràdio, el politòleg Oleg Ignatov, el règim pretenia demostrar que les posicions pacifistes eren residuals.
El que ha passat amb Yablaka és que un dels relats d'aquestes eleccions havia de ser una campanya contra els terroristes i partidaris d'un acord amb Occident en males condicions per a Rússia, però en algun moment alguna cosa ha sortit malament.
Ara bé, segons mitjans opositors, en l'última setmana Yablaka va arribar a fregar el 10% en intenció de vot. A més, molts joves van fer virar els vídeos a les xarxes mostrant una poma, perquè en rus Yablaka vol dir poma. Ignatov creu que, davant d'aquest escenari, l'Estat s'ha volgut curar en salut.
Ningú al Kremlin s'ha volgut arriscar, ningú vol sorpreses, ningú vol que la situació quedi fora de control, encara que sigui a petita escala. Tothom vol que la imatge dels resultats faci patxoca.
Un resultat que faci patxoca vol dir que el 20 de setembre el partit de Putin-Rússia Unida obtingui una gran majoria. Els analistes no dubten que ho aconseguirà gràcies a la manipulació electoral, però alhora adverteixen que també necessita que els russos legitimin les seves polítiques a les urnes.
Yablaka, diguem-ho bé a la primera, eh? És Yablaka. Canviem de qüestió. Trump continua l'ofensiva contra les vacunes. El president dels Estats Units... En punt 2:45 de la tarda, dèiem, Donald Trump ha firmat un decret que redueix de 18 a 11 les malalties contra les quals les autoritats recomanen vacunar tots els nens i ha tornat a vincular les vacunes amb l'autisme, Jordi Baró.
Amb la nova ordre executiva, les vacunes contra la grip, la Covid-19, l'hepatitis A i B, el rotavirus i la meningitis deixen de ser ara recomanades als Estats Units i es decidirà si es posen en funció dels criteris de risc o d'una valoració compartida entre pares i metges. Trump ha impulsat la mesura juntament amb el secretari de Salut, Robert Francis Kennedy Jr., i també vol descartar la recomanació d'administrar la vacuna triple vírica, de la qual ha qüestionat la seguretat. El president dels Estats Units ha vinculat la vacunació amb l'autisme, tot i que la recerca mèdica no hagi establert aquest lligam. Trump també ha fet aquest símil per desacreditar les vacunes.
Tenen una vacuna que equival per volum a una ampolla de refresc injectada al cos d'un nen petit. I en molts casos passen coses dolentes. En massa casos. Això és una explosió. Això és una epidèmia.
Els experts en salut pública adverteixen d'un possible repunt de malalties prevenibles amb la vacunació. Aquest any els Estats Units han registrat el nombre més alt de casos de xarampió en dècades.
Jordi, a Catalunya les vacunes no són obligatòries, però sí recomanades per la Societat Catalana de Pediatria i del Departament de Salut, que les financia al 100%.
El calendari vacunal sistemàtic des del naixement fins a l'adolescència en recomana 13 i varien segons cada comunitat autònoma. Les últimes incorporacions que s'han fet a Catalunya són la de la grip només per als nadons fins als 6 anys i l'anticòs monoclonal contra el virus sincicial respiratori que causa les bronquiolitis en nadons.
Més qüestions d'aquest dimarts. L'ANC demana responsabilitats als governs espanyol i català arran de la denúncia del diputat de Junts, Isaac Padrós, que manifesta que ha estat objecte de catalanofòbia i abús de poder per part de la Policia Nacional a la Jonquera, a l'Alt Empordà. Aquest matí, mig centenar de persones s'han concentrat davant de la comissaria. Girona, Laia Claret.
Padrós denuncia que els agents van fer mofa de la seva ceguesa quan volia renovar el DNI de la filla i sosté que l'actitud humiliant dels agents va començar quan ell va decidir mantenir el català per fer la gestió.
Quin problema democràtic més gran té l'Estat espanyol si per aconseguir la identificació d'un ciutadà amb una comissaria de Policia Nacional per envoltar aquesta família, una mare amb una nena de 5 anys i una persona que no hi veu, necessita 7 agents?
Des de l'Assemblea, Josep Vila demana responsabilitats polítiques.
Va patir vexació, va patir maltracte i va patir catalanofòbia. Volem saber quines accions emprendran el subdelegat del govern a Girona i, evidentment, el mateix president de la Generalitat.
Padrós va denunciar els fets a la Fiscalia. A banda de membres de Junts, a la concentració hi havia representants de la CUP, com ara el diputat Dani Cornellà, i d'Esquerra, com Jordi Vinyes.
Saltem ara a Tarragona. 4 bombers han resultat ferits lleus a causa d'una petita deflagració en una empresa de fruits secs de Reus, al Baix Camp. L'accident ha passat durant l'extinció d'un foc en una sitja a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
L'incident va passar ahir cap a les 6 de la tarda a l'empresa de fruits secs Unionats, situada al polígon industrial Mas de les Ànimes. 6 dotacions de bombers treballaven des de primera hora del matí en l'extinció d'un foc en una sitja exterior plena de pellofa d'ametlla fins que es va registrar una petita explosió. La deflagració va afectar lleument 4 bombers, un dels quals va ser traslladat preventivament a l'Hospital Sant Joan de Reus i un altre va ser evacuat a un centre mèdic per fer un control oftalmològic.
El Parc de la Pegaso, els búnquers del Carmel o l'Anella Olímpica són alguns dels punts de Barcelona que tindran més càmeres de videovigilància abans que acabi l'any. L'objectiu del consistori és superar el 500.000 de nous dispositius el 2027, Laura.
El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, preveu incorporar prop de 100 càmeres aquest 2026 i entre les ubicacions que n'estrenaran més hi ha l'Anella Olímpica i la Fira de Bellcaire i Fort Pienc. Pel que fa al Parc de la Pegaso, ha afirmat que la instal·lació de càmeres ja estava prevista abans de la mort a trets d'un menor d'edat a principis de juliol. Una estratègia clau en zones d'aglomeracions i més activitat delictiva, segons Batlle.
Un nou pas endavant en el desplegament del model de seguretat que estem també impulsant a Barcelona. Un model que, com sovint diem, combina prevenció, proximitat, coordinació institucional i tecnologia per protegir millor la ciutadania, reforçar la convivència i preservar la qualitat de vida als nostres barris.
El tinent d'alcaldia ha descartat que s'emprin tecnologies de reconeixement facial ni intel·ligència artificial.
Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
El 12 d'agost es preveu una mobilitat elevada cap als punts d'observació de l'eclipsi al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Si tens previst desplaçar-t'hi, planifica el trajecte amb antelació, surt en temps i segueix les rutes recomanades per evitar congestions. Recorda que per observar l'eclipsi en seguretat i protegir-te la vista, cal que facis servir només ulleres homologades.
Consulta'n la informació a gencat.cat/dispositiu-eclipsi.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
Catalunya migdia.
2:36. Ens havia quedat pendent saber com podem immortalitzar demà l'eclipsi. Mentre duri, seran moltes les persones que aixecaran la vista al cel per ser-ne testimonis i moltes també que voldran deixar-ne constància d'aquest fenomen. Hem parlat amb un fotògraf per saber com podem fer les millors fotografies i què no hem d'oblidar, Valeria Obereda.
El primer dilema que se'ns planteja és mòbil o càmera. Abans, però, hem de pensar en la protecció. Si els nostres ulls necessiten ulleres, també ens cal un filtre solar per l'objectiu, per evitar que es faci malbé. Ara sí, el fotògraf Pau Venteo ens dona consells si fem servir el mòbil.
El màxim de zoom que et permeti el mòbil, baixar molt l'exposició i posar un filtre, perquè tot i baixar molt l'exposició manualment amb el mòbil no és suficient, has d'aplicar un filtre. En el moment de l'eclipsi no cal, però prèviament a l'eclipsi sí.
Però si ens decantem per una càmera fotogràfica,
important un teleobjectiu mínim uns 500, uns 600, tancar diafragma per no perdre qualitat. Si tens previst fer fotos just abans de l'eclipsi total i després, per veure totes les fases, sí que seria important aplicar un filtre homologat per no fer malbé el sensor de la càmera.
La seva última recomanació passa per no oblidar un bon trípode i, sobretot, actuar amb calma i gaudir davant d'un espectacle únic.
I si sou de vacances a la Cerdanya, ho teniu pensat passar per allà, concretament per Das, sapigueu que ha tornat a obrir les portes la seva església 7 anys després. Ho fa amb unes noves pintures de l'artista local Penélope Clot. Das, Joaquim Albalate, bon dia.
Bon dia, sí, el temple construït el 1901 estava molt malmès, amb unes esquerdes que amenaçaven de fer-lo caure i s'ha sotmès a una rehabilitació integral. Ara la principal novetat són uns frescos inspirats en Sant Llorenç, el patró de la parròquia, com explica la seva autora, l'artista Penélope Clot.
La idea, que acaba sent basada en Sant Llorenç, les llàgrimes de Sant Llorenç ve a ser les perseides que baixen del cel a la terra, transformo tota l'església en un cel. Cada capella té les quatre estacions de l'any i acaba, en col·laboració amb la meva germana, que és ceramista, hem fet 400 peces de ceràmica on són les llàgrimes i aquests desitjos que s'acaben depositant a la part final del coro i la d'entrada.
Les obres han durat 7 anys i els treballs de pintura, que van sorgir d'un somni que va tenir la mateixa artista, 2 mesos. Ha estat una feina contrarrellotge perquè l'església estigués llesta per inaugurar-la ahir durant la festa major del poble.
A 3 dies perquè arrenquin les festes de Gràcia de Barcelona, una de les més esperades de l'any, els veïns del barri s'afanyen a enllestir tots els decorats. Se celebraran del 15 al 21 d'agost i hi haurà unes 900 activitats per a tots els públics i en alguns casos s'allargaran fins ben entrada la matinada, Roc Fargas.
Per primer cop a les festes de Gràcia, 5 dels 23 carrers participants han escollit el mateix tema i centraran el guarnit en el Senyor dels Anells. Cadascun ha triat un escenari diferent i es podrà fer el recorregut seguint una línia cronològica de diversos moments de la saga. Per altra banda, els veïns d'un dels barris que acumulen més habitatges d'ús turístic a Barcelona es mostren preocupats per la participació en els decorats. Sentim Susana Font, membre de l'Associació de Veïns del carrer Verdi del Mig.
Molts veïns que vivien aquí ja no viuen aquí, viuen fora, amb la qual ja no venen cada dia. O els han convidat a marxar amablement o perquè no han pogut continuar pagant el lloguer i han marxat fora.
Alguns carrers, com cada any, reben queixes pel soroll durant les festes. Tot i això, expliquen que fins ara no han tingut cap problema i que si se segueixen els horaris establerts, la gent és comprensiva.
Avui sí, molt puntuals, 20 minuts per les 3. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Parlem d'esports aquí al Catalunya a migdia i ho fem parlant de la calma tensa. Els despatxos del Barça, Deco i els executius del club treballen en una nova oferta per Rodri mentre esperen que arribi la nova oferta del PSG per Ferran Torres.
Doncs sí, ara és qüestió d'esperar. Es busca el com i el quan fer el proper moviment i bé, en aquest període de càlcul hi ha una realitat i és que la pretemporada segueix en marxa. Avui ha tornat Jules Koundé, semifinalista a l'últim mundial i demà tornen els altres 5 jugadors internacionals, els campions del món, Lamine, Pedri, entre ells. El francès Jules Koundé ha estat la principal novetat a l'entrenament d'aquest matí. Fins demà no s'incorporaran la resta, Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. El valencià encara no ha tancat, Joan Fitó, la seva marxa al PSG. Com estem?
Com estem? Primer dia de feina del francès, de Jules Koundé, que va acabar el Mundial dissabte, dia 18, i per tant torna un dia abans que els internacionals espanyols. També havia de tornar avui Anthony Gordon, però l'anglès va retallar les seves vacances. Serà la 5a temporada de Koundé al Barça, de moment consolidat com a lateral, però amb el central sempre a l'horitzó. Tot plegat el dia abans que tornin els 5 campions del món, encara no ho han fet, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Cubarsí i Ferran Torres. Avui l'equip s'ha tornat a entrenar, no ho han fet amb el grup, han fet treball al marge Marc Casador i Héctor Fort, segons el club, per protegir-los d'una possible lesió, com el cas que va passar ahir de Rooney Bardaggi. Tots dos haurien de sortir els pròxims dies del Barça.
Molt bé, precisament de tots els temes que hem parlat, ja hem esbossat el nom de Ferran als titulars perquè és un dels noms que serà clau en aquest mercat. Hi va haver una primera oferta del PSG.
Sí, que el Barça va rebutjar una oferta de 40 milions d'euros. El Barça la considera a dia d'avui insuficient, no l'accepta, per tant, tots dos clubs han de seguir negociant. L'acord entre el futbolista i el Paris Saint-Germain és total, falta només tancar aquest acord entre clubs i, si el fitxatge no resol aquesta mateixa tarda, Ferran haurà de comparèixer demà Primer dia d'entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper.
Potser haurà de veure l'eclipsi aquí,
aquí a Barcelona.
Per cert, estem pendents de l'estat físic, sobretot d'un jugador, això és el més rellevant, la salut, i en concret el de Runi Bardagi.
Sí, ahir no va acabar l'entrenament aquest matí. De fet, encara les està passant proves mèdiques per conèixer l'abast d'aquesta lesió. Quan hi hagi doncs el diagnòstic, el Barça en farà un comunicat, però vaja, ahir fonts del club ja ens apuntaven que Runi estarà uns mesos de baixa, que pinta malament, per tant, durant aquesta tarda hem de conèixer exactament la lesió, però no pinta bé, estarà uns mesos de baixa Runi Bardagi.
Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest mercat, perquè seguim pendents de l'altre nom, perquè molta gent ara mateix es centra en Ferran, però evidentment a molta gent li fa il·lusió Rodri, veure sí. Rodri del Barça.
El Barça el vol tancar el més aviat possible. No serà fàcil perquè el City és exigent, demana més diners dels que de moment el Barça vol oferir i ha ofert. Per tant, la situació és semblant a la de Ferran, però a la inversa, el Barça, si vol desencallar la situació abans que Rodri torni a entrenar-se amb el City, haurà d'augmentar aquesta oferta. Igual que en Ferran, l'acord entre el Barça i Rodri també és total, per tant falta l'acord amb el City. Dos apunts més en clau Barça. El primer, amb la sortida de Ter Stegen, Joan Garcia ja consta amb el dorsal 1 a la web de la Lliga. Stensna agafa el relleu de Joan Garcia i passa del dorsal 25 al 13, i ahir es va fer oficial la sortida de Ronald Araujo al Liverpool. Sessió simple fins al 30 de juny. Araujo encara amb contracte fins al 2031. 4 anys més li queden a Araujo quan torni. Avui comiat a les xarxes socials. Diu Araujo, després de 8 anys m'emporto moltíssims records bonics, aprenentatges i sobretot moltes persones. Sempre agraït, culers, és el comiat de Ronald Araujo.
Bé, doncs, sobre Ronald Araujo, ara ja l'hem de treballar com una peça separada del Barça, tot i que pertany al Barça, però és una jugarà vestit del Liverpool, i justament això, Carles Vila, és un dels temes que ahir es va oficialitzar, aquesta sessió de Ronald Araujo als Reds.
El club anglès es farà càrrec del 100% de la fitxa del jugador uruguaià, el segon que arriba d'aquest país al Liverpool, després de Luis Suárez. Araujo va arribar al Barça el 2018. Marxa per créixer com a jugador, però també ha de servir per alliberar econòmicament el club blaugrana.
La verdad que fue todo muy, muy rápido. Gracias a Liverpool del interés. Hablé con el director deportivo, hablé con el entrenador. No había dudas de que llegaba a una gran institución y con mucha emoción tomé la decisión de venir.
La marxa d'Araujo va sorprendre inicialment, tot i que l'uruguaià no va completar una bona temporada el passat any ni tampoc va destacar el Mundial.
Es un gran paso en mi carrera. Vengo a un gran club y tenía ya la decisión tomada de que era necesario para mi carrera. Hubo el interés de ese club y estoy agradecido, estoy muy feliz de estar acá. Pasaron las cosas todo muy, muy rápido, pero estoy muy feliz.
El Liverpool tindrà una opció de compra de 55 milions d'euros que podrà fer efectiva fins al final de la temporada que ve.
El Madrid va començar ahir l'última setmana de pretemporada. Gairebé tots els jugadors ja s'han incorporat a la disciplina de l'equip i tancaran, Josep Gaia, la pretemporada amb 2 partits amistosos.
Sí, pràcticament tots els jugadors ja s'han incorporat als entrenaments del Real Madrid. Ahir van tornar Mbappé i Tchouaméni i també van arribar els nous fitxatges Konaté i Cucurella. A hores d'ara només falta que reincorpori el jugador anglès Jude Bellingham, que té permís del club per tornar demà, dimecres. El lateral espanyol Marc Cucurella ha parlat per primera vegada com a nou jugador del Madrid y se ha desfet en elogis al seu nou equip.
Un orgullo, creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa, y estar hoy aquí creo que es un privilegio, un honor y sobre todo también un un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera.
El Real Madrid va anunciar ahir els dorsals que portaran els jugadors aquesta temporada. Entre els nous números destaquen el 17, que portarà Marc Cucurella, i el 25, de Yann Diomande. Com deies, Ernest, el Madrid jugarà dos amistosos més per tancar la pretemporada. Demà, el conjunt blanc visitarà La Corunya per disputar el trofeu Teresa Herrera contra el Deportivo a les 9 del vespre. I dissabte jugarà el darrer amistós a Alemanya contra el Schalke 04.
El Barça d'handbol ja ha encetat la pretemporada i, com sempre, ho fa amb una estada a Andorra. De fet, des que Carlos Ortega ha agafat l'equip, sempre s'ha anat a Andorra i ja en van 5. L'equip blaugrana aquest any té cares noves. Hi han hagut canvis substancials, com és habitual. Això sí, voldrà seguir lluitant Carles Vila aquesta temporada per tots els títols, com l'any passat.
Els jugadors van passar ahir les habituals revisions mèdiques. Carlos Ortega pot disposar de tota la plantilla amb les tres noves incorporacions d'aquesta nova temporada: Sergei Hernández, Janus Smaranson i Oriol Sanfelipe. També seran a Andorra 6 jugadors del Barça Atlètic.
Sense dubte hem perdut jugadors importants a la pista i al vestidor, el cas d'Antoni Bassam, i a la pista sobretot l'Emil i el Domen Makuch, però jo crec que hem signat o hem posat jugadors del segon equip que crec que pot suplir i pot fer un bon treball també.
Per la seva banda, el pivot Ludovic Fàbregas té clar que han de tornar a lluitar per totes les competicions aquest any.
És el gran objectiu, però per nosaltres el mateix també amb el Mundial de Clubs, amb totes les competicions a Espanya, així que intentarem repetir tots els títols.
El primer amistós del Barça serà dissabte que ve a la Premium Cup Alemanya contra el Nordhorn Lingen de la Bundesliga 2. Diumenge jugaran o bé la final o bé el partit pel tercer lloc. Per al 19 d'agost hi ha previst un altre amistós contra l'equip japonès del Toyota Gosei. La primera competició oficial serà la Supercopa de Catalunya. El Barça jugarà una de les semifinals el divendres 21 d'agost contra l'Handbol Sant Vicenç.
Deu minuts per arribar a les 3 de la tarda. La història d'aquest nadador és ben curiosa. El sitgetà Luca Hug ha hagut d'abandonar la seva ciutat per anar a entrenar a Terrassa per un problema amb el Club Natació Sitges. I a Terrassa ha continuat fent carrera entrenant-se i ara el tenim als Campionats d'Europa a París, on avui ha acabat tercer a la seva sèrie de 100 metres lliures i s'ha classificat David Gallofré per les semifinals.
Sí, absent el relleu de 4x200 metres en la jornada inaugural d'ahir, Hug s'ha estrenat per la porta gran en l'Europeu de París i ha accedit a la semifinal de 100 metres lliures amb la tercera millor marca de les eliminatòries amb un temps de 47 segons i 90 centèsimes. Hug, molt content, remarca que encara té molt marge de millora.
La verdad que va a ser la primera prueba de la mañana y del campeonato súper bien. Me he notado realmente muy bien, muy rápido. Viendo ahí al lado al Popovich, que de hecho esta tarde nadaré a su lado también. Va a estar chulo, sí que va a ser complicado, pero eso sí, tengo margen, puedo nadar más rápido.
La semifinal està programada per aquesta tarda a partir de 7:45. A més, el relleu 4x100 estils mix amb Nil Calvay i Laura Cabanes han fet rècord d'Espanya i s'han classificat per la gran final. Calvay valorava d'aquesta manera el pas i el rècord.
Supercontentos los cuatro con este récord de España. La verdad que nos esperamos ir rápido e intentar entrar a la final, pero bueno, un cuarto puesto de entrada a la final está muy bien.
La gran final a partir de les 8 del vespre.
Per tant, a quarts de 8 del vespre i 8 del vespre, Hug i Cadavall estarem molt pendents al tot costa amb el Sergi Camps, el Joan Fitó i companyia de què passa en aquests campionats d'Europa a París. En tot cas, Luca Hug ja ha dit que va a totes, intentarà fer medalla. Nova jornada d'uns altres de campionats d'Europa. Fins ara hem parlat dels de natació, però estan en marxa també els d'atletisme. Si els de natació són a París, els d'atletisme són a Anglaterra, a Birmingham. A la jornada d'aquest matí hem estat molt pendents, han competit diferents, Carles Vila, atletes catalans.
La primera a participar aquest matí ha estat Sara Gallego. La barcelonina ha quedat fora de la final dels 400 tanques. Ha acabat cinquena a la seva semifinal.
No, o sea, yo normalmente empiezo con la izquierda. Ya era un poco la rítmica que veníamos planeando. Es un poquito la rítmica de estas últimas carreras, que yo creo que con esa rítmica estás eso, en 55 pelados mínimo. Y bueno, he empezado fuerte. Sí que es verdad que en mi último push, en la última recta, no lo he notado como las últimas veces, me da rabia porque creo que venía con ganas de más, pero bueno, veces que sale, veces que no, me lo he disfrutado, que creo que también es importante.
En canvi, Marta Mitjans s'ha aconseguit la cinquena plaça a la seva sèrie dels 800 i sí que s'ha classificat per semifinals.
Sabia que la carrera seria ràpida, sí, solo hacía falta, pues bueno, tener paciencia, estar bien colocada. Al final era muy rápida y con el viento y tal, pues había que estar un poco atrás también.
Guillem Crespí ha estat penúltim a la seva sèrie dels 100 metres. Javier Lorente tampoc serà a les semifinals dels 400 tanques. Ha estat cinquè a la seva sèrie d'aquest migdia. Aquest vespre, recordem-ho, Jaime Guerra disputarà la final de salt de llargada.
Queden 8 minuts per arribar a les 3. Més esport aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
Catalunya Migdia.
I aquesta setmana comença oficialment la temporada del futbol. Continuen fases prèvies de competicions europees, de l'Europa i la Conference League. Tenim la final de la Supercopa d'Europa, que això arriba en poc més de 24 hores. Aquesta setmana comença també la primera i la segona divisió del futbol estatal. Els últims partits de pretemporada també tenim un partit del Barça, per exemple, a Suïssa, europeus d'atletisme, Josep, europeus de natació, etc. Per on comencem?
Sí, avui torna l'activitat futbolística. A les 6 de la tarda es juga la tornada de la tercera ronda de la fase prèvia de la Champions League, on l'equip revelació de l'última edició, el Bodo Glimt, s'enfrontarà al Saint Gilloise. Recordem que en el partit d'anada van quedar empatats a 3. També juga la tornada de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta de Praga. A les 9 del vespre, a l'anada, va guanyar l'Esparta per 2-1. També avui, com hem comentat, tenim l'Europeu de Natació. Les participacions catalanes són: a 8:15 de la tarda tenim les semifinals de 100 metres lliures masculí i a les 8 la final de 4% d'estil mix. També hi ha l'Europeu d'Atletisme. A les 8 de la tarda tenim la classificació de perxa femení A més B i a 9:15 la final longitud masculí.
Demà, primer títol gran de la temporada, Josep.
Sí, tenim la gran final entre el PSG i el campió de l'Europa League, l'Aston Villa. També a les 9, com hem dit abans, el Real Madrid visitarà el camp del Deportivo de la Coruña per jugar el trofeu Teresa Herrera.
Molt bé. Dijous torna la fase prèvia de l'Europa i la Conference League amb les tornades de la tercera ronda.
Sí, a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen jugarà contra el Cherbourg. A l'anada van guanyar 3-1, però abans, a les 6, l'Inter Escaldes Andorra jugarà contra el Flora. A l'anada, els andorrans van guanyar 2-0.
Molt bé, i per fi divendres comença pròpiament la Lliga de Futbol aquí.
Sí, amb la segona divisió. Això sí, només tindrem un partit entre el filial de la Real Societat i el Castelló a 9:15 del vespre.
I la primera divisió, que tornarà l'endemà, torna dissabte.
Torna amb un Alavés Getafe a 8:15 del vespre i el Sevilla rebrà el Rayo a 9:15. A més, també... Ai, a 9:15, perdó. A més, també hi ha un Europeu de Natació i jornada completa d'atletisme des de 9:15 del matí.
Molt bé, com us dèiem també, Suara, no tots són partits oficials. Tenim un partit del Barça, que és un amistós, que juga a Suïssa.
Sí, jugarà contra el Basilea a 5:15 de la tarda i l'Espanyol debutarà la Lliga a casa contra el Llevant a les 7. També a les 7 el Girona s'enfrontarà al Leganés, el Madrid jugarà contra el Schalke a les 5 de la tarda i també tindrem la final de la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal a les 4. També tenim el darrer dia de l'Europeu de Natació i també d'Atletisme.
Joan Fitó, com sospitàvem, Gianni Infantino no està sol.
No, i té el suport de Donald Trump. Els darrers dies Trump ha donat aquest suport públicament a Infantino. Diu que la FIFA, diu Trump, que la FIFA cometria un terrible error si considerés substituir Infantino al capdavant de la FIFA, que ha organitzat Infantino el Mundial, el millor Mundial de la història. Per tant, Infantino té el suport de Trump. També té el suport Gianni Infantino. Els últims dies ha rebut moltes crítiques de diverses federacions, però té el suport d'altres federacions, com per exemple Mèxic, Qatar, Indonèsia o Filipines, que en cas que hi hagi aquesta divisió, recordem que Infantino el que volia fer era parcialment invertir diners en el Mundial, diners privats. Per tant, Infantino, que té el suport de diverses federacions, a hores d'ara també el de Donald Trump.
Colòmbia també. I, per cert, en bàsquet, els primers equips de la Lliga ACB que han començat la pretemporada tenen un cert regust català, sobretot un, el Coruña, que està entrenat per un català i hi ha jugadors també dins.
Sí, entrenat pel català Carles Marco, exentrenador també, entre d'altres, del Girona, on juguen també l'escorta Guillem Jou, l'excapità del Baxi Manresa i el base Didac Cuevas. També ha començat la pretemporada l'altre equip que ha pujat a la Lliga ACB aquest estiu, l'Obradoiro, de Santiago de Compostela. El Barça, en canvi, tardarà una mica més a començar. Començarà aquesta pretemporada el dia 22. La Penya i el Girona ho faran dilluns vinent, tot i que aquest divendres el Joventut ja passa revisions mèdiques. Per cert, Xavi Rabasseda, exjugador mític del Barça de la Lliga ACB, ha fitxat per l'Espanyol. A la tercera FEB, si tot va bé, intentarem que aquesta tarda passi pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Molt bé, i el càsting del Quinzenàs Manresa.
Que el fa demà, aquest càsting de jugadors amateurs, perquè almenys un d'ells d'aquests jugadors amateurs, pugui començar la pretemporada amb el Quinzenàs Manresa. Una temporada que, com dèiem, comença la setmana vinent. Ara mateix hi ha 11 candidats. Demà es faran les proves, veurem qui acaba fent aquesta pretemporada amb el conjunt del Bages.
Gràcies, Joan.
A tu.
I per fi s'unifiquen criteris sobre quan cal anar a revisar el VAR i quan no. La UEFA ha presentat la plataforma Clearline, una eina que busca justament això, que els àrbitres tinguin un mateix patró, quan s'ha d'anar a revisar una jugada i quan es deixa. Clearline ofereix explicacions detallades, dona material audiovisual sobre algunes de les decisions que solen ser més controvertides i més complexes. A segona divisió, el Girona ha anunciat que el davanter Cristian Portugués Porto portarà el dorsal número 10 a la setena temporada al club, i el Sabadell ha presentat la segona equipació per aquesta temporada, que torna a segona. La samarreta és negra amb tocs daurats. A partir d'aquí, literatura. El seu disseny hi figura la ceba, el símbol dels sabadellencs, el riu Ripoll, la fàbrica tèxtil i la Torre de l'Aigua. És una equipació negra amb rivets daurats. L'equipació costarà 75 euros. I en vela, el català Jordi Xamar i la mallorquina Marta Cardona defensaran la seva corona al campionat mundial del 470 al Japó, que es disputa des de demà i fins al proper dia 17. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà a les dues i tornem.